L'objectiu és un missatge de la importància de la inclusió social, és a dir, que tothom té dret a ser acceptat a la societat.
Amb aquest apunt arribam a les 11 i 4 minuts. És tot. Més notícies al pròxim butlletí a les 12. Ara no venim amb manual.
Amb tu.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per infants, joves i famílies d'Ivetes Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Arrencam aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i divulgació i la nostra secció juvenil. Començarem parlant de les adaptacions i dels recursos de suport que ofereix la UIP durant la prova d'accés a la universitat i també al llarg de l'etapa universitària. I seguirem coneixent en què consistirà el concert intergeneracional organitzat per l'Escola Municipal de Música de Palma dins el projecte Evoca Sons. També tindrem secció juvenil. Avui sabrem com se viu ser entrenador de bàsquet. Com sempre, també parlaran de diferents iniciatives relacionades amb educació i propostes divulgatives i familiars. I avui, a més, farem un test a una persona de l'equip del programa per saber un poc més sobre ell i sobre el making-of de No venim amb manual. Preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No venim amb manual. Es veu que bé molts estudiants de Balears s'enfrontaran a la prova d'accés a la universitat. La PAU, també coneguda com a selectivitat, i el mes de juliol, a més, hi haurà una convocatòria extraordinària. Avui, a No venim amb manual, volem parlar de les adaptacions i dels recursos de suport que ofereix la Universitat de les Illes Balears durant aquestes proves i després també al llarg de l'etapa universitària. Per parlar-ne, avui ens acompanya José Luis Ortego, que és psicopedagog i tècnic de l'Oficina de Suport Educatiu de la UIP. Bon dia, José Luis, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Molt bé. Idò, anem a parlar una miqueta d'aquest tema. Per començar, quan parlem d'estudiants amb necessitats específiques de suport, exactament de quins perfils estan parlant? És a dir, quin alumnat té dret a aquestes adaptacions durant la prova d'accés a la universitat?
Sí, els perfils els defineix molt bé la LOMLOE, la llei d'educació, i els alumnes que específicament reben algun tipus d'ajust raonable, ajust o raonable durant les proves d'accés a la universitat, són aquells que més dificultats poden tenir en aquest moment a l'hora d'enfrontar la prova. Són alumnes que, per exemple, les necessitats específiques de suport educatiu poden venir derivades d'una situació de discapacitat, de malaltia, o una situació de dificultat d'aprenentatge, dislèxia, TDA, una condició com l'autisme, també. Són aquests els perfils habituals.
D'acord. I per les famílies que ens escolten, com se prepara tot aquest procés? És a dir, quin paper hi juguen els departaments d'orientació dels instituts? En quina antelació se comença a fer feina?
Sí, jo crec que cal aquí agrair l'esforç que fan tant els instituts, els tutors, les famílies, els propis alumnes, el departament d'orientació i també els encarregats.
Hi ha molta gent implicada
i tot d'una que se detecta, que se comenta, que se detecta, sobretot que un alumne té que està tenint dificultats a l'hora d'aprendre i de poder demostrar la seva competència, s'inicia un procés d'elaboració d'un programa específic, no?, educatiu individualitzat, i un programa que inclou aquestes ajustos raonables i que després se comunica a la comissió d'elaboració de les proves d'accés a la universitat i li donen continuïtat durant les proves als ajustos raonables, a les adaptacions que l'alumne necessita o que l'alumnat necessita per poder demostrar la seva competència, el que ha après.
I com se decideix quines adaptacions necessita cada alumne d'ES, que és un procés individualitzat, no?
Sí, sí, se fan valoracions, el departament d'orientació, tot d'una que tenen coneixement d'un alumne, per, ja sigui per la família, per el tutor, per propis docents que detecten i que deriven al departament d'orientació, allà se fa un informe psicopedagògic, on se demana la documentació mèdica pertinent, i en funció d'aquesta, tota aquesta informació, se determinen quines són les adaptacions que necessiten.
Clar, cada estudiant té necessitats diferents, però te volem demanar un poc, José Luis, també, en general, quines adaptacions existeixen en diferents àmbits. Per exemple, si parlam del cas de dificultats motores, visuals o auditives, quin tipus d'adaptacions se solen fer?
Sí, és que feim o se fa el que l'alumne necessita. Per exemple, una situació d'una persona amb una discapacitat motriu, una dificultat motriu, pot requerir, per exemple, poder necessitar una persona, un escrivent, que escrigui per ella, una manuense, que se li diu també, no?, que escrigui per ella, perquè la seva lletra no s'entén, tal vegada podria dictar-li a un ordinador. Ara ja tenim una tecnologia que ens permet que l'alumne pugui dictar. Una persona cega o amb baixa visió podria requerir fer les proves amb ordinador, amb un sistema Braille, un sistema alternatiu de la comunicació. Una persona amb discapacitat auditiva seurà davant de tot, dependrà si llegeix els llavis, si no llegeix els llavis, que tingui bé les instruccions, que pugui fer servir els seus audífons, que faci servir els seus productes auxiliars de so.
Clar, perquè
so.
Durant aquesta prova no se poden emprar aparells, no?
Electrònics. No podem, ara, de fet, hi ha hagut una certa controvèrsia amb l'ús de, no, com evitar que els alumnes puguin tenir accés a una intel·ligència artificial per fer els exàmens, i amb rellotges, amb dispositius, no, per enganar, diguéssim, no? Que això, la universitat ha de garantir el rigor acadèmic de les proves i que tothom pugui estar en igualtat de condicions allà a l'hora de demostrar els seus coneixements o les seves competències.
I si seguim parlant de més mesures, per exemple, en altres diagnòstics, com pot ser un trastorn de l'espectre de l'autisme o TDAH, aquí quines són les mesures o adaptacions més habituals?
Sí, jo crec que fonamentalment també és important que les famílies sàpiguen que durant les proves de selectivitat, de les proves d'accés a la universitat, el tribunal que està amb aquests alumnes o que acompanyen aquests alumnes en aquest procés té un coneixement individualitzat de cada situació i que, per tant, coneixem les seves necessitats específiques i mos adaptam a ells. No?
A l'hora d'avaluar també, no?
Sí, a l'hora d'avaluar també, però també just en aquest moment, que és un moment molt estressant, molt important, són 3 dies que segurament tothom el que ha passat per aquesta prova recorda a la seva vida.
És un moment
molt, molt, molt especial. I conèixer, saber que hi ha persones que te coneixen, que saben qui ets, que no és un número més, un adhesiu, no?, que col·locam damunt la prova. Jo crec que això fa que la persona també estigui més tranquil·la, més relaxada. Per exemple, amb els alumnes amb TDAH el que fem és, són persones que just en aquell moment pot ser que se despistin, que no hagin llegit una pregunta, els hi ajudam a comprovar que han fet tota la prova, que tinguin temps, que tinguin un poquet més de temps. Amb els alumnes TEA també els hi ajudam a que estiguin atents, concentrats, que per exemple, alguns d'ells tenen una situació a la qual es renou, poden ser hipersensibles al renou, que siguin espais que ja se respecti aquest renou, no? Que no hi hagi molt de renou i que tothom respecti amb educació el seu temps. No?
Clar, perquè l'espai i
entrades i sortides
també s'adapta, no?
Sí, adaptam al mobiliari, adaptam això que sigui un espai en el qual l'alumnat pugui estar tranquil, pugui estar acollit, ben acollit. Sí, sí, fem el que necessitis, alumne.
Aquestes adaptacions també se fan en casos de malalties cròniques i problemes de salut mental.
Sí, per exemple, malalties cròniques en diabetes, alumnes en diabetes que han de tenir la possibilitat de poder controlar el seu nivell de glucèmia en sang, han de poder... Ara hi ha dispositius que se connecten directament amb el telèfon mòbil i tu pots estar comprovant. Llavors, allà ells poden dur menjar per regular el seu nivell de sucre, i això no seria una cosa que podrien fer, per exemple, si no hi hagués una informació prèvia, tot un procés de coneixement d'aquesta situació. I alumnes amb problemes de salut mental, conèixer que hi ha un alumne que pugui tenir una crisi de pànic, una crisi d'ansietat o un problema, un trastorn mental, no hi ha cap problema, però sí que si aquest alumnat sap que el tribunal el coneix, que sap que pot sortir en un moment donat amb un de nosaltres, no? De fora de l'aula, i amb unes tècniques tornar al present i no al pànic i a una ment rumiant ja que no, que està en una situació de preocupació total, doncs tornem a concentrar-nos i podem tornar a continuar la prova i tenim més temps també per poder finalitzar la prova.
Clar, en qualsevol cas, tu ho comentaves, és un moment que tots recordam, no? Perquè són tres dies, són molt estressants.
Sí, sí, sí.
És un moment, podríem dir, de pressió i nervis per molts joves, no?
Sí, per tots,
joves en
per
general,
tots els joves.
No? Com s'actua, a més, amb l'alumnat en general, davant situacions, per exemple, com comentaves, d'estrès, d'ansietat, de bloqueig? Vosaltres interveniu també, no només amb aquest alumnat que ja ve amb un diagnòstic, sinó també, en el cas de l'alumnat en general, si hi ha algun moment de crisi?
Sí, sí. Hi ha hagut casos, per exemple, d'alumnes que estaven fent examen en una aula ordinària i que han tingut una crisi d'ansietat i ens han cridat i en minuts han pogut resoldre aquesta situació i han pogut tornar a fer l'examen dins l'aula, i si no els acompanyem, perquè sempre estem allà, no? Compten amb nosaltres a l'hora de poder resoldre aquestes situacions.
Quina formació rep el professorat que estàu allà, o quines pautes per poder atendre en aquest,
sí,
alumnat?
Ara mateix, els alumnes que fan les proves d'accés a la universitat amb adaptacions van a aules específiques, especialment dissenyades, o que està dissenyada la situació per atendre el gran nombre d'alumnes que venen i que demanen suport o que requereixen algun tipus de suport. Llavors, el professorat que atén en aquestes aules és normalment professorat de suport, que té experiència, que són professors de departament d'orientació o professorat que ja ha tingut una certa experiència en aquestes aules i que coneix les situacions i rebem les pautes de la coordinadora o la delegada del rector per les adaptacions de les proves, una Dolors Forteza, que té una experiència més que dilatada i que ens ajuda a tots a conèixer i a saber com actuar en aquestes situacions.
D'acord. Hem dit ja a l'inici que parlaríem una miqueta de les adaptacions que hi ha durant la prova d'accés a la universitat, però també de les mesures al llarg de l'etapa universitària. Clar, una vegada aquests estudiants entren a la universitat, quin tipus de suport o adaptacions poden continuar rebent durant els seus estudis?
Sí, la universitat compta amb una oficina, l'oficina en la qual jo faig feina.
De suport educatiu.
Oficina de suport educatiu, que som ara mateix 5 persones treballant a l'oficina, perquè ha crescut molt el nombre d'estudiants, d'estudiantat que amb necessitats específiques de suport que accedeixen a la universitat. Això és un fet que està passant a totes les universitats de l'Estat. I el que feim nosaltres, la nostra responsabilitat, la nostra funció, la nostra missió, és donar continuïtat en aquestes adaptacions o ajustos raonables que l'alumnat amb necessitats específiques de suport ha rebut durant la seva escolarització obligatòria o postobligatòria. O sigui, el que fem és donar continuïtat a les mateixes adaptacions, sempre que dins que siguin ajustos raonables, és a dir, que siguin coses que podem afrontar dins els estudis específics que cada alumne escolleix. No?
Sense perquè tocar el contingut,
sí,
per dir-ho així.
Estic...
I de moltes gràcies, José Luis, per haver estat avui amb nosaltres i donar-nos més informació d'aquests recursos i adaptacions.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Lletres Ràdio és diversió. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Demanau molt les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A les meus pares.
A la meva padrina. Dadi cul desbonit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Avui, no venim amb manual, volem parlar d'un projecte molt especial. Coneix generacions a través de sa música. En una estona, a les 12, se celebra a la Llar dels Ancians un concert intergeneracional organitzat per l'Escola Municipal de Música de Palma dins el projecte Evoca Sons, en què han participat padrins i padrines, alumnes de l'escola i també les seves famílies. Una trobada on la música serveix per compartir records, experiències i cançons, també, de diferents èpoques. I per explicar-nos en què consisteix aquesta iniciativa, avui ens acompanya en Fèlix Aguiló, que és director de l'Escola Municipal de Música de Palma. Bon dia, Fèlix, com estàs?
Bon dia, què tal, com estàs?
Molt bé, i bé, molt ben acompanyat, perquè tenim aquí uns quants al·lots. Començam a saludar en els nins. Tenim en Candela, que té 9 anys. Com estàs, Candela?
Bé.
Molt bé. Tenim en Armand, que en té 10. Hola.
Hola.
També tenim en Miquel, que en té 11.
Bon dia.
Bon dia. I en Sabina, que en té 10.
Hola.
Hola. Tots sou alumnes de l'Escola Municipal de Música de Palma. I també tenim en Verónica Rodríguez, que és educadora de la Llar dels Ancians. Bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. I en Enriqueta Romaguera, que és usuària del Centre de Dia de Ciutat Antiga. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Hem de dir que també tenim per allà famílies de públic que han participat o han seguit aquest procés ben de prop. Hola a tots.
Hola, hola, bon, què tal?
Molt bé. Bé, i donem a començar parlant una miqueta amb en Fèlix. Fèlix, per començar, mem, com va sorgir Evoca Sons? D'on va néixer la idea de fer un projecte així?
Va sortir de la... no tant necessitat, sinó de l'interès de juntar dues generacions tan llunyanes com són les dels nets i predins, per tal de crear vincles, compartir experiències i sobretot crear nous records que puguin quedar ja per sempre i que siguin en la música com a netsa, que és el que mos du a nosaltres. I vàrem pensar que si les cançons eren cançons triades pels predins, els nets podrien, els nets, els nins en la llar dels ancians i tot, podrien compartir totes aquestes vivències que suposa lletres tan diferents del que estan vivint ells a través de la música i por a cantar junts, sobretot això. La finalitat és que cantin junts o passin bé i la música en aquest cas segueix sent l'excusa per crear aquests records.
Per tenir referents en comú, no?
Exacte.
I com funciona exactament? Perquè aquí no només hi ha un concert, hi ha tot una feina darrere. Com participen els padrins, els infants i les famílies?
Aquest projecte s'ha anat obrint molt, perquè la idea inicial va partir d'un contacte que varen tenir amb la llar dels ancians, en Navero i els seus caps, a l'estiu de l'any passat, i per mostrar-los la idea que teníem de fer un repertori conjunt, de que els predins triessin les cançons i els nostres nins els cantarien. Ells van estar al baix tot d'una, en el setembre mos hi varen posar, varen fer una trobada molt xula allà a la llar dels ancians, i varen sortir un cert títol de cançons que els nostres directors d'escores varen escollir, i a partir d'aquí varen començar a fer feina en els nins. Allà han anat assajant periòdicament amb una persona, en Irina Capriles, han anat treballant el repertori, nosaltres en som nostres, i ara ho han juntat. Què va passar? Que s'ha obert en els nostres predins dels infants, de les famílies, han posat nosaltres la música en directe, serà la música en directe el dia de la boca sons el dia 23, i s'ha obert molt, han fet una exposició de material a l'escola de música per tal de que vegin totes aquells artefactes que utilitzaven els nostres predins fa 50, 60, 70 anys.
I quanta gent hi participa aproximadament? Perquè parlant de padrins, infants, famílies...
Han perdut el número. Teòricament eren els 80 nins potencials que poden participar dels nostres cors i fa sols. Les 15-20 persones de la llar venen 10 usuaris del centre de dia. Això era el número base. L'altre dia vàrem fer un assaig a l'escola i ja m'haurà fuit el número. Per tant, pot ser espectacular, això.
Molt bé, molt bé. Anem a parlar també una miqueta amb na Verònica. Com han acollit aquesta proposta als usuaris? Com ha estat la seva participació?
Han acollit aquest projecte amb entusiasme i alegria. És un projecte innovador i motivador, també és un repte, perquè recordant cançons, aprenent indicacions de la directora d'escola, com una experiència. Tenim una residenta que té Alzheimer que no se'n recorda del que verena, per exemple, però se'n recordarà les cançons de pe a pa de cantant. I res, estem molt nerviosos, contents per aquesta experiència i conjunt amb els infants i altres persones i altres cantaires.
I com vareu viure el procés de triar les cançons, no? Perquè va haver els usuaris, no? Triaven una miqueta que volien cantar. Com va ser això?
Va ser molt divertit, molt graciós. Varen gaudir moltíssim perquè varen recordar les cançons de joventut i nosaltres també varen disfrutar molt, ja no només ells, varen disfrutar també els professionals i estem molt contents amb aquesta experiència.
Molt bé. Enriqueta, i què li ha semblat a vostè participar en aquest projecte que mescla diferents generacions?
Bé, pues m'ha entusiasmat molt. Mai havia fet això de mesclar-me amb nens d'aquestes edats. I jo estic acostumada d'estar amb gent major en el meu casal, Ciutat Antiga, de Calle Botons. Estic molt contenta d'anar. Però quan mos varen dir això, se cap de socio dinamizadora, com dic jo, pues bé, jo la primera me vaig apuntar i estic molt contenta i és molt divertit els ensaios. I l'altre dia amb els nens i les famílies, bé, a mi me va encantar, sí, me va entusiasmar.
I coneixies la majoria de les cançons o li ha tocat refrescar un poquet la memòria?
Com som un poquet major, que ja som de la tercera edat, jo li dic a la mama: tens una filla de la tercera edat. I, pues, clar, aquestes cançons les cantaven en els patis de darrere de la meva casa. Les feien als balls. Bé, i el que m'ha sorprès que jo, que són d'aquesta època, pues no me'n sé les cançons de memòria. I a Sant Lots, una meravella. Me vaig quedar sorprès.
Ha d'anar amb el paper.
Sí, sí, jo, nosaltres davant els papers. I ells, res.
Ara refrescaran tots la memòria, doncs.
Molt bé.
Bé, anem amb els infants, també, que vos tenim aquí. Vosaltres, com han dit, sou alumnes de l'Escola Municipal de Música de Palma i participau avui en aquest concert amb persones de generacions molt diferents. A vosaltres, què vos ha semblat formar part de Bocassons? Vinga, men, contau-me. Què t'ha semblat a tu? T'ha agradat?
Sí.
Això m'ha semblat una experiència única.
Molt bé.
Per mi ha sigut divertit, també.
Divertit?
Sí. una cosa interessant per conèixer gent de la tercera generació.
Molt bé. I vosaltres les cançons les coneixíeu o no massa?
No. Alguna, sí.
Alguna. N'hi ha alguna que vos hagi agradat molt?
Sí.
Men quina, men si coincidiu.
Libre.
Libre.
Les fletxes de l'amor.
Les fletxes de l'amor, quin clàssic.
Cuéntame.
Cuéntame.
La bamba.
Cadascun té una diferent, eh? Molt bé, molt bé. I com diríeu que ha estat l'experiència de preparar un concert amb persones de tantes edats diferents?
Ha estat molt especial.
Sí, també molt especial.
Una bona manera de conèixer molt de tipus de gent.
Molt bé. Hem de dir que les famílies que els tenim per aquí, hem agafat una mare, li han donat un micro sense fills i la farem fer de reportera avui també una miqueta. Vos volem demanar com heu viscut tot aquest procés des de casa. Què ens contau?
Bé, jo crec que ha estat una experiència, tant, diguem, per nins, no?, diguem, com per totes les persones que hi participam, no?, que ha estat, diguem, una cosa guapa, no?, de posar-nos en contacte amb diferents gent, diguem, que no mos coneixem, per participar, diguem, en un projecte tan ambiciós, no?, diguem, que agafa, diguem, tantes de coses diferents.
Molt bé.
Bé, a mi m'ha encantat veure a la meva filla estar tan motivada a casa i voler aprendre les cançons i els textos, que també jo trob és molt difícil perquè eren moltes cançons que no coneixíem abans.
Bé, me pareix que ha estat un projecte molt guapo i també una candela, i supos que de resta dels nins és molt guapo sentir-los cantar aquestes cançons que recordam de la nostra infància.
Molt bé. I jo crec que ara que ja coneixem un poc millor el projecte, què vos sembla si escoltam un petit fragment d'un dels assajos? Voleu?
Sí.
Sí, sí, i de vega. No. Anem a escoltar. Fa ganes ballar nosaltres també i tots, Fèlix. Sí, sí. Vos estàveu passant molt bé, no?
Sí,
I un assaig multitudinari, a més.
És espectacular. Perquè se van anar afegint més la gent que venia a veure esperar els nins, els van dir, va, passau, i va acabar cantant papàs, mamàs, predins. Va ser molt xulo.
I què diríeu que ha estat el més divertit de cantar plegats, Enriqueta? Que ha estat el que més vos ha agradat?
Vull contar una anècdota.
Amén, vinga.
Pues, en Miquel se va posar de vora jo. I és mare meva. Jo, cantat entusiasmada, li pisava. Llavors va venir una companyera meva des que se va posar a l'altra part. I nosaltres... Hola, també li pisava. I el pobre... és molt bon nen i m'agradava escoltar-los a ell, tenia de vora,
sí.
Però és que me va fer molt el corazón contento, com diu la cançó, perquè aquest entusiasme i me va córrer en les venes que la seva joventut, la seva infància i la seva ganes, i me va agradar molt.
Molt bé. Miquel, tu t'era igual que t'atrepitjassin perquè t'estaves passant bomba, que sí?
Sí, bueno, les sabates també molt bones.
Tu hi has unes bones sabates.
Sí.
Perquè heu ballat tots també una mica, no? Entenc.
Sí, 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 ballàvem.
I què és el més complicat? Posar-se d'acord? Ballar plegats i no atrepitjar-se? Recordar la lletra? Què diríeu que és el més complicat?
Jo crec que depèn de la cançó, però en general recordar la lletra.
A mi també.
Sí, no? Mira, també. Teniu coses en comú. Molt bé. Fèlix, aquí és tot això és un repte musical important. Moltes persones, diferents edats, diferents ritmes. Com se coordina perquè després tot això soni damunt d'un escenari?
No hi ha d'altre secret que tenir un equip molt potent a darrere. De professors, de persones que d'administració, de serveis, de la col·laboració en la llar, en Elia, del casal de Ciutat Antiga. Això, si no hi ha una xarxa de feina darrere, és impossible. I nosaltres a l'Escola de Música tenim aquest equip de professorat, l'equip d'administració de serveis, aquesta col·laboració però sense filtres de la llar i de casal, que fa que això funcioni quasi tot sol. Després, l'il·lusió que hi posen ells, evidentment, mos ajuda. Tenim els professors de cor, en Llorenç i na Paula, que són molt potents. Els professors que toquen en directe són fantàstics. És que, clar, no tenen més que paraules d'agraïment a l'equip que fa que funcioni això. Si no, l'escola no funcionaria de cap manera. I volia dir una cosa. Amb aquest ensenet tot el que ha contat n'Enriqueta, que és la finalitat de que ella s'ha trobat superxula amb en Miquel i que ha tingut aquesta experiència i que se va emocionar, jo crec que ja està aconseguit. Antes de fer el concert, que és d'aquí una estona.
Idò, anem a acabar amb una darrera pregunta per tots, vinga. A més de passar-ho bé, de conèixer cançons noves o de refrescar-les, què diríeu que heu après d'aquesta experiència? És a dir, què vos quedeu de Bocassons? Vinga. Qui me vol dir que heu après?
Pues que tinguis l'edat que tinguis, pots cantar amb 95, amb totes les edats.
Molt bé.
Sí, també volia dir el mateix.
Amb tots els aparells que s'utilitzaven en aquella època.
També, perquè hem dit abans, ho comentava en Fèlix, que a més se va fer una exposició a l'escola, no?, amb objectes per fer un viatge en el passat. Enriqueta, què ha après d'aquesta experiència?
Bé, jo estar amb gent de diferents edats, perquè jo a la meva vida diària només estic amb gent major. I quan me fiquen els bacelots i els lotes, és que me fa explosió. M'agrada molt, i m'aquest amb aquests records tan bonitos, tan agradables i tan divertits.
Molt bé. Verònica, en què vos quedeu d'aquesta experiència des de la llar d'ancians?
Nosaltres nos quedàvem amb els somriures i la motivació i l'entusiasme que tenim tots. Basta sentir-nos que estem superil·lusionats i sortir el que surti, que estem encantats, que anirà molt bé.
Molt bé. Fèlix?
Home, jo volia dir que crec que la vida no acaba fins que acaba. És a dir, hem de tenir elements que mos facin viure fins en el darrer moment, sigui en el punt que sigui. I el fet de complir anys no vol dir que s'hagi d'acabar res. I que hem de tenir espais per poder fer coses. I crec que la Bocassons ha estat un d'aquests que, començant com un projecte petitó, ara haurem de veure com podem fer per seguir-lo, perquè el volen seguir, en parlàvem amb Navero, per tal de que les persones no hagi estat posar un xupa-xup i que després el lleves, sinó que pugui ser un fet que vagi seguint i que cresqui en els propers cursos. Li donarem voltes, veurem què podem fer.
Serà multitudinari, perquè si ja sou uns quants...
És el que estem pensant, fer-ho d'aquesta manera.
Molt bé. I de molt important, recordem a la gent que ens escolta que el concert serà d'aquí una estoneta.
Sí, avui dia 23, a les 12, a la llar dels ancians... és un espai que és d'accés lliure i, bueno, serà fantàstic tothom que s'hi vulgui acostar per cantar totes aquestes cançons.
Molt bé. I de moltes gràcies a tots per haver vengut avui a explicar-nos aquest projecte intergeneracional i que vagi molt bé el concert.
Moltes gràcies a vosaltres per l'acollida i per donar-li veu a tot això.
Tres ràdios, coneixement.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
Que hi ha opcions, és evident, la lluita era fins a la darrer.
El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
No venim amb manual, ens agrada molt escoltar propostes d'infants i joves sobre com ocupar el seu temps lliure de manera enriquidora. Per això vull escoltar la proposta d'un dels nostres joves, n'Eduard, que, com ja ens ha explicat en altres ocasions, dedica part del seu temps lliure a ser entrenador de bàsquet d'equips infantils. Hola, Eduard.
Bones.
Com estàs?
Molt bé.
Molt bé, tenim preguntes per tu.
Molt bé, i endavant.
I doncs la primera és aquesta. Com va començar la teva afició per bàsquet?
Idò, no va començar d'una manera gaire extraordinària o grandiloquent.
No va ser un dia que vares dir, vull jugar a bàsquet.
No va ser pel·lícula estadounidense, no. Però sí que el meu millor amic, son pare feia d'entrenador, i perquè li agradava el bàsquet, i me va animar a anar a provar un dia amb ell, i varen començar a jugar, i primer com una rutina més, però després, quan em vaig anar fent més gran, vaig veure que m'agradava el bàsquet, per tant, vaig seguir entrenant.
Molt bé. I el moment de decidir passar de jugador a entrenador, com va ser això?
Idò, arriba un punt a la vida de tot jugador i jugadora de bàsquet.
Tot jugador adolescent.
A bons les categories que no són sèniors s'acaben. Per tant, ja passes a la majoria d'edat i allà pots jugar sènior, però l'equip on estava, que també era el que estava relativament a prop de casa meva, és a dir, era com l'equip familiar, diguem, no tenia categoria sènior. Així que vaig dir, com puc seguir lligat en el món del bàsquet? A part d'anar a jugar en el parc. Idò, fem entrenador.
Molt bé. I vas fer un curset en la Federació de Bàsquet de les Illes Balears per ser entrenador.
Exacte.
Com funciona això si ara ens escolten altres joves que diuen, jo també ho vull fer?
Idò, la Federació de Bàsquet de les Illes Balears té diferents cursos de diferents nivells, tant per ser entrenador com per ser àrbit. En el cas d'entrenador, que és el que vaig fer jo, jo vaig fer el curs d'iniciació, que també s'anomena nivell 0, que queda un poc estrany que sigui 0, però és la manera a on començar, que se pot fer a partir de 16 anys o l'any que has de complir els 16 anys.
Molt bé.
I sobretot està cercat per... O sigui, està pensat per gent que vulgui seguir en contacte amb l'esport, o que vulgui descobrir l'esport des d'un punt de vista diferent, i també que vulgui, a lo millor, lo típic de... Estàs a un club i te diuen, ei, no t'agradaria ajudar-me a fer de segon entrenador o qualsevol cosa, amb sequites petits i d'això. Perquè aquest curs te permet entrenar fins a infantil, fins a categoria infantil.
D'acord. I com és entrenar infants? Què t'aporta tu personalment?
Doncs me fa aprendre moltes coses. M'ha fet desenvolupar més paciència.
Important.
Perquè jo sempre havia considerat que era una persona molt pacient, molt tranquil·la, però hi ha moments que els
per
nens...
Per descobrir que no tant.
Efectivament. Hi ha moments que els nens i nines te posen en situacions
això,
més límits.
Això ens sona en els grans, sí.
I clar, com gestionar aquestes situacions, com gestionar aquests moments de impotència perquè no surt un exercici, com adaptar l'exercici perquè els nens i nines aprenguin, trobar estratègies perquè assoleixin unes habilitats o uns coneixements quan ja són un poc més grans.
O sigui, aprenen ells i aprens tu.
Exacte. És a dir, per la meva banda és aprendre paciència, o sigui, guanyar paciència, i aprendre a saber comunicar i saber ensenyar.
Idò, molt, molt interessant. Però ara volem alguna anècdota. Una anècdota, un moment especial que hagis viscut com a entrenador.
Anècdota. Bé, jo m'agrada molt quan fem algun exercici on hem de practicar 1 contra 1, és a dir, un jugador contra un altre i ficar una cistella, m'agrada quan jo me poso a defensar i un jugador molt petit, o sigui, perquè jo en aquell exercici, no millor, vull exprimir en el màxim la seva capacitat de contra 1, i quan un jugador molt petac o molt petit va i me fa un canastón, i jo dic, buah, un canastón en tota la cara. M'encanta perquè és com lo petit que és, lo que està aprenent i lo que li surt fer. Tampoc no és que sigui millor defensa del món, jo, però vull dir, hi ha diferència d'alçada i han d'enginyar-se la manera de fer la cistella. I doncs, aquests moments, quan veig que una persona que és molt més petita que jo aconsegueix fer una cistella, sigui jo o a lo millor un jugador més gran que ha vingut un dia a ajudar-me, el que sigui, me fa estar content.
Estàs orgullós, eh? De veure com superen reptes, no?
Exacte.
Molt bé. I tu quins valors creus que se transmeten a través d'aquest esport concretament, del bàsquet?
Doncs, de manera un poc òbvia, el ser un esport en equip t'ensenya a jugar en equip. És vera que quan comences hi ha molt de pits que és que ja sap botar la pilota, si els altres no saben defensar, és molt fàcil que faci una cistella i tot sol. Però basta que ja vagis a categories a partir de mini, infantil, on saber botar la pilota i tenir bon dribbling, bon manejo de balón, no és suficient. I has de jugar en equip. Has de saber on estan els teus companys, has de saber comunicar sense xerrar a vegades, simplement amb la química o la mirada, els gestos, depèn. I el fet d'aconseguir això, és a dir, aconseguir comunicar-se amb els teus companys, tu darrere moltíssima feina de molts entrenaments, moltes situacions on has hagut d'estar amb altra gent i has hagut de relacionar-te. Per tant, relacions socials i treball i gestió del treball en equip.
Molt bé. Ara segur, seguríssim, però, que hi ha molts de joves que ens escolten que volen ser entrenadors de bàsquet, havent-te escoltat. Mm-hmm. Els hi hem de donar consells, Eduard, ja per acabar. Un consell bàsic sobre el que s'ha de fer i el que no si te converteixes en entrenador de bàsquet.
Val. Tant per gent que hagi jugat de manera federada, que hagi estat molt bon jugador o jugadora, fins a gent que hagi jugat, com en el meu cas, que sobretot la meva gran part de carrera, diguem, de jugador va ser de petit en lligues escolars, és a dir, no era d'un caire tan competitiu. Qualsevol persona pot saber més de lo que se pensa i també pot saber menys de lo que se pensa.
Important.
Per tant, hem d'estar oberts tant a acceptar les coses que sabem, perquè a vegades ens sorprenem de coses que poden parecer un bàsic, però les sabem, i també ens hem de deixar ensenyar en el curset, perquè hi ha diferents professors i professores amb molta experiència, i ens hem de deixar transmetre aquests coneixements que a lo millor pensem que tenim, però a lo millor no els tenim tan ben integrats.
Molt bé, i és un consell molt interessant. Eduard, gràcies.
A vosaltres.
No? Tornaràs un altre dissabte, evidentment.
Clar que sí.
Molt bé. I després de la secció juvenil en Eduard, ara arriba el nostre recull d'iniciatives. Avui començarem amb informacions vinculades a educació i criança per seguir amb propostes divulgatives i acabar amb oci familiar. Així començarem parlant de beques. Ja s'ha obert el termini per sol·licitar ajuts per a estudiants en necessitat de suport educatiu. Ens ha donat més informació Hilda Carmona, representant de la Comissió d'Inclusió de FAPA Mallorca.
Hola, ¿qué tal? Desde FAPA Mallorca queremos recordaros que ya está abierto el plazo para solicitar las becas NECE del Ministerio de Educación para alumnado con necesidades específicas de soporte o apoyo educativo. Para los que vais a pedir por primera vez estas becas, son ayudas pensadas para ayudar a las familias con gastos terapéuticos como logopedia, reeducación psicopedagógica o bien transporte, comedor o material escolar. La solicitud se realiza de forma online en la página web del Ministerio de Educación y el plazo para presentar las solicitudes finaliza el día 10 de septiembre. Os recomendamos no esperar al último momento porque algunos documentos pueden tardar en prepararse y siempre pueden surgir dudas durante el trámite. Si vuestro hijo o hija tiene necesidades educativas específicas, os animamos a revisar la convocatoria, aunque no tengáis claro si os corresponde, porque muchas familias sí pueden acceder a estas ayudas. Tenéis toda la información en la web oficial de becas del Ministerio de Educación y también podéis consultar en vuestro colegio o instituto con el orientador u orientadora principalmente y os explicaran cómo realizar la solicitud.
Aquest mes també s'obre el període d'inscripció a Balears per les proves de selecció del programa Estalmat per estimular el talent matemàtic entre nins i nines. Ens ha parlat sobre aquest programa i sobre les proves Dani Ruiz, president de la Societat Balear de Matemàtiques. L'escoltam.
El programa Estalmat, Estímul del Talent Matemàtic, tracta de detectar 15 nins i nines d'arreu de les Illes Balears amb un talent especial per les matemàtiques i oferir-los durant dos cursos unes sessions de matemàtiques desenvolupades a la UIB en les que es tracten temes matemàtics des d'una perspectiva de resolució de problemes i que garanteixin un aprenentatge significatiu per als participants. Per al proper bienni 2026-28, es desenvoluparà una prova de selecció el proper dia 6 de juny, al matí, on es posaran a prova les habilitats matemàtiques dels participants. En aquesta edició es poden inscriure alumnes nascuts els anys 2013 o 2014. Les proves es faran a Mallorca, al campus de la UIB, i a Menorca i a Eivissa, a les seus universitàries. El programa és una iniciativa de la Real Acadèmia de les Ciències Exactes, Físiques i Naturales d'Espanya i a les Illes Balears està organitzat per la Universitat de les Illes Balears i la Societat Balear de Matemàtiques i compta amb el suport de la Conselleria d'Educació i Universitats, que financia tots els desplaçaments a Mallorca dels alumnes seleccionats de Menorca i Eivissa. Teniu tota la informació a la web estalmat.uib.cat. Vos animam a participar d'aquesta experiència a tots els qui vos agraden les matemàtiques.
I ara passam a una proposta d'escriptura creativa. Un taller per joves a la Biblioteca Can Sales el proper 29 de maig. Ens ho conten a Mercè Omà, que impartirà el taller.
Hola, sóc la Mercè Omà, sóc escriptora i el pròxim 29 de maig a les 6 a la Biblioteca de Can Sales farem el taller de creacions de mons. Posarem els fonaments perquè els nins aprenguin a crear un món fantàstic entre jocs i coneixements per fomentar la seva imaginació i donar-los eines perquè puguin inventar les seves pròpies històries. És una activitat dinàmica i molt entretinguda.
I acabam el nostre llistat amb una proposta d'oci familiar que se du a terme avui mateix. Escoltau.
Bon dia, famílies. Avui, 23 de maig, celebrem els 15 anys de Lleure amb el de Lleure Fest, el campament de la Victòria. Un festival familiar ple d'activitats, música, natura i diversió per totes les edats. Durant tot el dia hi trobareu tallers, activitats, premis i actuacions d'artistes com Joan Changuito, Cucorbo, DJs i molt més. Recordeu que no només podeu venir a passar el dia, sinó que també teniu l'opció de quedar a dormir i viure tota l'experiència del festival. A més, tots els beneficis d'aquesta jornada es destinaran a Espanop, l'associació que dona suport a infants amb càncer i a les seves famílies de les Illes Balears. Vos hi esperam a tots!
Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres anem arribant ja al final de la primera hora de programa, però abans d'escoltar els informatius i endinsar-nos a la segona hora de participació infantil, anem a fer un test. Voleu conèixer un poc més en els especialistes i participants de Nou Anim en Manual? Hem preparat un test ràpid per conèixer-los una miqueta millor a ells i parlar de la seva participació en el programa. I avui és el torn d'una persona imprescindible perquè Nou Anim en Manual pugui emetre's tots els dissabtes. Avui fem el test a Iván López, el nostre tècnic de so. Hola, Iván.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, beníssim.
Ja t'hem enganxat.
Sí, sí. Jo volem... també m'he deix, però...
Molt bé. Volem conèixer un poc més sobre tu. Estàs preparat?
Vinga, anem.
Vinga. I demà, anem a començar pels inicis. De petit ja t'agradava el món del so?
Sí, sempre he tingut un oïda un poc especial per la música. A casa meva sempre hi ha hagut música de tot tipus. I també en les pel·lícules i videojocs m'agrada escoltar la part sonora, ja no només tant lo visual, sinó lo sonor, com queda una música a una pel·lícula, com un efecte de so pot canviar una escena i tal. Jo crec que sí, que des de petitet ja m'agradava un poc. No esperava acabar fent això, però sí que li dedicava un poc d'atenció, sí.
I quines eren les teves aficions de petit?
Doncs de petit jugava molt a Playmobils.
Un clàssic.
Clàssic. I també joc de taula, m'encantava, m'agraden molt els jocs de taula, inclús ara, d'adult, m'agraden molt. I era un nen bastant independent, per dir-ho així. M'agradava jugar jo tot solet amb les meves joguines i tal. I després, ja més endavant, adolescent, vaig començar a jugar rol, que és una afició que recomano moltíssim per totes les edats. Siguis adult, siguis infant, és una activitat molt recomanable. I poca cosa més. I aficions normals, no sé.
Jugar, molt jugar, bé, molt sí. Bé, per no venir amb manual.
Sí, sempre m'ha agradat jugar, sí.
I de gran te vas fer tècnic de so perquè...
Doncs perquè el món de la ràdio me va enganxar. Però jo vaig començar a fer ràdio a una emissora que ja no existeix, una a Mallorca. Vaig començar a... com a, per ajudar una amiga dels meus pares que feia feina de tècnica de so, havien de menester unes més mans, per dir-ho així. I sense tenir coneixement ni res, és un món que me va enganxar. M'encanta fer programes en directe, m'encanta fer informatius, m'encanta passar. És una experiència molt xula.
I dona'm a demanar-te per aquest directe, quins són els reptes per un tècnic de so en un programa en directe?
Doncs depèn del programa, també, perquè no és el mateix fer un informatiu, que s'ha d'estar molt pendents de... sobretot quan hi ha connexions amb l'exterior, per quàntum o coses així. I, a més, que pot passar qualsevol cosa en un informatiu, però també una darrera hora que sigui superimportant i tot el guió que tens i el plantejament l'has de canviar sobre la marxa. O sigui, es repte és concentració total. I, clar, un informatiu en un magazín solen ser més relaxats, però també pot haver qualsevol imprevist, pot fallar-te un convidat i has de tenir recursos per omplir aquest espai. O sigui, està guai.
El directe sempre té emoció,
sí, sí,
eh?
Sí, sí.
Molt bé, i ara anem a la part de no venir amb manual. Tu recordes quan vas començar com a tècnic de so en el programa? Has vist créixer molts nens,
sí,
no?
Sí, he vist créixer molt de gent, sí. El programa era abans sobre baixa, no?
Sí, en el principi va ser sobre baixa.
Doncs jo record que aquí sí que el primer contacte que vas tenir amb no venir amb manual i amb tu va ser els dematins del cap de setmana, gravant petites píldores o gravant els contes infantils i editant contes i tal. Aquest crec que va ser el primer contacte que vaig tenir. I ara ja, després, quan vam posar el ton de cap de setmana de matí, doncs sí, soy el tècnic.
Ets el tècnic oficial de No venim amb manual. Amem, idò, podries resumir en una frase com vius tu cada capítol de No venim amb manual? T'ha donat molta feina, això ja ho sabem.
Amb una frase.
Una feinada.
No, sí, és una feinada. Sí, és una feinada. Però jo ho diria que amb intensitat. Amb intensitat, perquè quan hi ha els programes especials o els tallers que venen talleristes i sempre hi ha o disfraços o concursos i tal, realment són moments intensos per fer ràdio. Sí.
Totalment, no? I quin és el moment en què has d'estar més concentrat de tot el programa?
Doncs ara ho deies, concursos, sobretot, sí, perquè són molt d'efectes de so, són respostes habitualment bastant curtes, s'ha d'estar molt pendent dels canvis, de sintonies, de...
Entrar música en aquell moment, ara baixar-la, pujar-les...
Sí, que la música entri quan toca, que no estigui molt forta, que no molestis...
I nins que peguen cols a vegades a la taula...
Sí, o que criden un poc massa i s'ha de baixar una mica de ràpid...
Això són els pares més que els nins, a vegades.
Hi ha de tot un poc, sí.
Vinga, i ara pregunta que els hi fem a tots els participants. Els dos moments més divertits per tu a la ràdio han estat...
Dos moments, és molt complicat. Que ho fan només dos moments. Jo me quedaria en els especials de Nadal, especial de Carnaval, i per lo que implica, per la feinada que és. No, és vera, és una feinada, però se fa amb gust, i m'ho pas molt bé, i m'arric molt amb els nins, i amb els pares, que n'hi ha qualcun que també són un poc amberros.
Sí, sí, això és vera. I també a vegades t'acabem fent ballar samba i tot, eh?
Sí.
Bé, i de molt important, ja per acabar, un consell pels nins i joves interessats en el món del so i de la ràdio.
Que escoltin molt, que escoltin molta música, que escoltin ràdio, però no ràdios musicals, sinó ràdios com la nostra, que ràdios generalistes, on sentin entrevistes, on com s'adorna un programa, que les sintonies que s'empleen, els efectes de so, les cançons... I amb les pel·lícules o els mitjans audiovisuals igual, que escoltin atentament quan entra una música, per què vol significar aquesta música i quin més consell. Bé, per exemple, ara també hi ha molt de tallers a instituts que s'apuntin sense por a un taller de ràdio, que podran veure, potser no s'ho fixaran en la part tècnica, però la part tècnica té... és molt interessant.
És molt important.
Sí, sí, jo conec un dels tècnics de la casa, diu que la nostra feina és d'artesà. És una artesania. No deixa de ser una artesania. Fer que tot quedi superguapo, adornar un programa i tal, és molt guai. I si els programes, a més, o els locutors o directors del programa confien en tu per adornar-lo millor, perquè a vegades els locutors teniu, som un poc més quadriculats, per dir-ho així.
Cadascú té les teves manies.
Sí, i no podeu veure, lo millor, com diria jo...
altres detalls.
Altres detalls que millorarien tal volta, no?, la qualitat del programa en si.
I ens ho apuntant també, Ivan. Idò, moltes gràcies. A tu no te dic si tornaràs un altre dissabte, no, perquè si tu no tornes, sí, tindrem, sí, un problema. Gràcies, Ivan. De res.